Marc Andreu, bona nit.
Bona nit, pendons.
Avui m'interessa especialment el que portes, perquè en sóc molt fan.
Ho miraràs a casa d'aquesta
noia. Sí, tant, que ho miraré.
Ui, tant.
Ahir es va estrenar el documental de la J-Lo a Netflix.
Este año cumplí 50. Me han pasado muchas cosas importantes. Toda mi vida ha sido una batalla tras otra para que se me escuche, para que se me vea. Y ahora tengo esta oportunidad increíble de demostrarle al mundo quién soy.
És el documental que es diu Halftime, que s'ha estrenat ahir, precisament 2022, a Netflix, i es va gravar el 2019, i fa com el seguiment que té la Jennifer López abans de fer l'actuació i després a la Super Bowl del 2020 que va fer.
Que era amb Shakira, no?
Exacte. Fa com tot aquest recorregut. Per ella és un any molt important perquè celebra els 50 anys i, a més, també paral·lelament a la Super Bowl, espera una nominació dels Oscars perquè va fer una pel·li que va triomfar molt, que no sé si l'heu vist, que Estimadores de... The Wall Street.
No.
Hustle, es diu en anglès.
I sabem per què s'ha trigat tant a estrenar?
Entenc que hi ha pandèmia pel mig, perquè hi ha un moment que sí que s'acaba... Just crec que passava la Super Bowl i començava tot el tema de la pandèmia. Sempre, com tot bon documental, comença pels inicis de l'artista.
Cuando era niña, no paraban de decirme que no era cantante. Mi hermana era la cantante y mi otra hermana era la lista. Yo no era ni la deportista ni la bailarina. No era lista ni sabía cantar, ¿vale? Y en mi cabeza siempre tenía eso. Si me preguntaban, ¿sabes cantar? Decía, ¿no? Como vivía en el Bronx y todo era ladrillo y gris y marrón, me gustaba evadirme en el mundo de los musicales. Siempre admiré a Rita Moreno. Ver a alguien como yo en pantalla era insólito.
Deia que West Side Story era una de les seves preferides per aquest mateix motiu. I clar, com que no la comprenien a casa, als 18 anys explica que marxa, busca feines de ballarina i d'actriu, però per ser com és, li costa.
De joven, aceptaba todos los trabajos que conseguía, porque había muchos en medio que no conseguía. Los papeles buenos para mujeres racializadas eran muy escasos, pero yo seguí trabajando y creyendo que, de algún modo, tendría esa oportunidad.
I finalment la va tenir aquesta oportunitat perquè ja porta més de 40 pel·lis que ha fet durant la seva trajectòria, i però també és veritat que sempre s'ha sentit una mica menyspreada com a actriu perquè se l'ha nominat com a mala actriu, els ratzis
i perquè ha fet comèdies romàntiques, però escolta'm, clar, al final però... això és misogínia, eh?
I ella no és cantant, és 360 al final,
ja.
Va començar formant-se com a ballarina, després a actriu, i després explica una mica com va ser el seu boom i la relació que té amb la fama quan ja actuava, cantava i ballava.
¿Habías pensado en algo de esta magnitud? ¿Un álbum en el número uno y una película en el número uno?
Es una bailarina que se convirtió en actriz, que se convirtió en cantante, que se convirtió en un icono mundial. Es una mujer de color que tuvo la audacia de perseguir sus sueños.
Era un hombre que vendía periódicos, que vendía revistas.
Daba igual lo que lograra. Su hambre por informar de mi vida personal eclipsaba todo lo que estaba pasando en mi carrera. Yo tenía muy poca autoestima. Me creía mucho de lo que decían, que se resumía en que no era buena. No era buena cantante, no era buena actriz, no era buena bailarina, no era buena en nada. Tenía que descubrir quién era yo y creer en eso y en nada más.
No ho ha tingut fàcil, la J-Lo.
Que una tia com ella tingui problemes d'autoestima és que la gent és insuportable, t'ho dic de veritat.
En el seu moment, sobretot...
S'hauran de posar denúncies.
Es veuen revistes com parlen de les seves parelles d'afers amorosos i com la desprestigien molt a nivell artístic, i ella diu tot això i fa aquesta reflexió tan interessant. Després el documental ja se centra més en aquesta preparació a la Super Bowl del 2020, que estava envoltada amb molta polèmica pel tema polític que es vivia en aquells moments en Amèrica.
El presidente argumenta que los dueños de la NFL... deberían reunirse y hacer algo con los jugadores que se arrodillen durante el himno nacional.
Esta polémica pasa factura al espectáculo del intermedio de la Super Bowl del año pasado.
Estaba claro que a la NFL le preocupaba su imagen en cuanto a representación racial.
Era muy tarde para elegir un artista, así que algo raro estaba pasando.
¿Tienes pensado estar en Miami para la Super Bowl este año?
No lo sé, todavía no lo sé. No.
Porque corre el rumor de que tal vez actúes en el intermedio. Sí. Y yo solo estoy seguro...
Recordem ràpidament que la Super Bowl és aquest partit tan impressionant que fan cap al febrer a Estats Units, i al mig, durant la mitja part, es fa una actuació d'una estrella internacional que en parla tot el món. J-Lo tenia tots els números de ser el halftime show aquest que feien, però hi va haver algunes sorpreses.
Es algo para lo que he trabajado y que he deseado durante años. Este era el año, se haría en Miami. Querían a una latina. Parecía que yo era la favorita.
Tras meses de rumores, se ha confirmado que Jennifer López actuará en el intermedio de la Super Bowl en febrero. Pero el giro que nadie se esperaba es que estará acompañada de Shakira.
Por lo general hay un artista principal en la Super Bowl. Ese artista crea un espectáculo. Y si elige llevar invitados, es decisión suya. Fue un insulto decir que necesitaban a dos latinas para hacer el trabajo que tradicionalmente ha hecho un solo artista.
És veritat, jo no hi havia pensat i...
I aquest que parlava era el mànager de la J-Lo, que evidentment estava molt enfadat pel que estaven passant en aquells moments des de l'organització de la Super Bowl. Al final ho van acceptar, una mica contracor, perquè al final és una oportunitat única poder estar allà, i van començar a preparar aquest show. I ara sentirem la trucada que tenen J-Lo i Shakira, perquè es va gravar, està doblada, evidentment, perquè parlen en anglès entre elles, per com havien de pactar els temps de l'espectacle.
Hola.
Hola, cariño, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Estás trabajando?
Anoche tuve rodaje, así que me acabo de despertar.
Oye, sé que los de la Super Bowl quieren que nos intercalemos durante el espectáculo. Aún no me han confirmado cuántos minutos van a... Voy a tener para...
Vale, vale, te responderé a eso rápido. Dijeron 12 minutos. Shakira, creo que tú deberías usar la mitad del tiempo y yo...
¿Entonces lo dividimos entre las dos?
No, sí, entre...
¿No? Ah, vale, sí, sí.
Para todo el espectáculo. Si somos dos artistas, deberían darnos 20 minutos. ¿Me entiendes? Es que es lo que deberían hacer, joder. Tenemos una oportunidad increíble para demostrar quiénes somos como artistas, pero también como comunidad, y también mostrar unir al mundo.
En el documental es veu com J-Lo és qui porta la veu cantant tota l'estona d'aquesta negociació constant amb la Super Bowl.
També és la primera qui li proposa,
exacte,
no?
Exacte, és la que més números tenia, i després és com la Shakira com més, queda més secundària en aquest sentit. També perquè és el documental d'ella i potser només enfoca en aquestes parts. De fet, hi ha un moment que J-Lo vol fer com un espectacle molt reivindicatiu perquè està amb tot el que està passant a Amèrica, però hi ha una mica de les evidències amb les cançons que han de triar amb Shakira.
Le dije que pensara cualquiera que sea la última canción. No le entusiasmaba Born in the USA. Yo no estoy del todo convencida y no pude convencerla. Dijo, yo no nací en Estados Unidos. Y dije, ya, pero a todos les gusta cantar esa canción. Y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren vivir aquí.
Además, tienes derecho a venir porque somos un país de inmigrantes.
Es importante, porque esos cabrones actúan como si todos fueran inmigrantes que intentan colarse en el país y criminales. Porque esa es la narrativa que Trump ha creado y es mentira. Algunos llevamos años aquí y muchos son buenas personas que buscan el sueño americano. Y le pregunté si se le ocurría una canción mejor para hacer esa declaración de que no deberíamos odiarnos.
Sí, esa es la declaración.
Esa es la declaración.
Una mica d'atenció pel que semblava.
És que cada cop és més evident que no havien d'actuar juntes, perquè és que representen coses molt diferents, la Shakira i la J-Lo, per molt que les dues tinguin tamacles.
Bueno, i és el que deia abans, una mica racista, també.
Totalment.
De fet, acaba cantant Born in the USA, ella, però només l'acompanya amb la bateria la Shakira en el show final.
Ah, que també toca
final,
la bateria la Shakira.
A l'actuació,
sí, aquesta noia.
Superdotada, de veritat.
I quan es veuen els moments juntes al final cap als assajos, sí que és veritat que parla, per exemple, dels seus fills, si aniran o no, els fills de la Shakira, però no és com una cosa molt íntima entre els dos. I vull dir que realment el documental mostra com una J-Lo que és corranta, que és molt exigent, la veritat és que vol que tothom surti bé, i molt compromesa amb les causes que viuen el país i ella mateixa.
He soñado con la Super Bowl seguramente desde que empecé a grabar discos en 1999.
Ha sido un gran desafío y muy diferente de lo que yo había pensado. Perdón, pero para mí,
siendo latino de este país, eso siempre ha sido un orgullo para mí. Mi familia significa mucho para mí. Y representar a latinos por todo el mundo, yo sé que es algo que yo hago. Que Dios me ha bendecido a hacer eso. Y hay muchos latinos aquí en este país que están tratando mal. Y por eso es, esto es un show muy, muy importante.
Al final s'emociona. De veritat, és un documental molt recomanable per això, per veure com es crea aquest show de la Super Bowl que és tan important per la indústria. I això, Netflix, Halftime, el teniu allà. Ride through life. Every day is a new
beginning. Jo miraré aquest documental perquè em fa moltíssima il·lusió. Sí que gràcies, Marc Andreu.
Sempre vostre.
Sí, no, perquè... gràcies.
Sempre vostre, també, bueno, diuen, de l'alçada d'un campanar.
Sí, no, mentre tant, em pagueu, no, sempre vostre.
Cal tant. Pau Espark, moltíssimes gràcies. Abans de marxar, us volia fer una pregunta perquè de seguida escoltarem, el temps que tinguem, cançons que de petits escoltava, doncs, la nostra audiència amb els seus pares al cotxe o quan anaven de viatge o el que sigui, al 621-244-505. Però anem a fer una ronda ràpida aquí per saber què escoltàveu a casa. Marc Andreu.
Me mare sempre posava la Madonna.
Molt bé.
Sí, se li va regalant el concert el 2019 i tot.
Quin bon regal. Pau Espark, a casa de què éreu?
Hi havia vinils d'Ava.
Mira, jo també vaig créixer amb Ava perquè a casa s'escoltava molt. Marta.
A casa sempre hem sigut molt del Bosch.
Anireu al concert o no?
Sí, tenim entrades, tercer concert que veurem del Bosch junts, a part. Oh. Anem tots quatre.
Aquest tipus de família que fan...
I aquesta vegada m'acompanya la meva parella, també. Serem cinc. Oh. Bodorrio!
Això és que ja és de la family.
Total.
Juliana?
A casa meva era molt del millor dels millors, Umberto Tozzi, molt italians.
De seguida escoltem quines cançons escoltàveu de petits gràcies als vostres pares.